Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre a tot. Preparat per la jornada electoral de demà. A les 9 del matí s'obriran els col·legis electorals a les Illes, 385 en total. Aquest dia s'han repartit 3.513 urnes a tot l'arxipèlag i només a Palma n'hi ha 1.245. També s'han col·locat les paperetes damunt la taula, les cabines amb totes les candidatures i tot el material necessari per constituir les meses i poder començar les subvotacions. Tomàs Lladó és el coordinador d'eleccions a Palma.
Sí que és una feina molt important, que tindrem en compte, i la més important de tot és que ara de cobrir places molt curts, uns objectius, sense deixar res pel camí. Perquè dia 24 ha d'estar tot. No dia 25 ni dia 26, és dia 24 de 8 de matí, tot ha d'estar preparat.
Mentrestant, avui ha estat una jornada de reflexió tranquil·la a les Illes, en què els candidats han aprofitat per descansar o passar el dia en família. El candidat del PP a la presidència del govern, José Ramón Bauzá, per exemple, ha fet una excursió a Valldemossa amb el seu equip de campanya. Ha aprofitat per agrair la feina feta per apoderats i interventors.
Tranquil·lament a casa nostra, a la família, i descansant un poc i preparant el dia demà, que és un dia que aprofitam per donar les gràcies a tots els nostres interventors, els nostres apoderats, que estan a totes les taules dels col·legis electorals i intentant visitar una representació d'ells. Però bueno, avui un poc més tranquils i avui amb els companys i passant el dia.
Per part seva, la candidata socialista a la presidència del govern, Francina Armengol, ha passat el dia en família. També ha aprofitat per fer la compra al Palmesà Mercat de l'Olivar de Palma. Des d'on ha demanat als ciutadans que participin demà diumenge de la jornada electoral.
Crec que tothom és conscient de lo que viu a casa seva i jo lo que demano és que demà tothom participi, que és molt important. És dia de la democràcia per excel·lència, és el dia en què tots tenim les mateixes possibilitats d'elegir i si un no elegeix per si mateix, sempre elegeixen altres per ell.
I el candidat de Més Vial Barceló ha anat a fer la compra al mercat de Santa Catalina. S'ha mostrat tranquil després de passar el dia en família, però amb la vista, això sí, posada als comicis de demà.
Aquí a Santa Catalina i estat que té la gent i llavors per lo de més estaré en família, avui tindrem dinar familiar, dinar amb els meus pares, la sogra i tots els meus fills i els cosins per poder disfrutar d'ells, que aquest dia ha estat impossible i per tant un dia de tranquil·litat i de família.
A Eivissa, turistes i residents ja han pogut gaudir avui del nou passeig del Port de Vila després que hagin finalitzat les obres de remodelació de la zona. Això vol dir que els comerciants del port ja poden ocupar les terrasses dels seus negocis i arrencar així la temporada alta. La remodelació acaba segons marca el calendari i els comerciants es mostren, en general, contents amb el resultat final. Joaquín Senén és el vicepresident de l'Associació de Veïns i Comerciants del Port de Vila.
És molt positiva, com ja podeu veure vosaltres, amb el canvi que ha hagut a set com de la nit al dia. Estàvem molt contents, estàvem una mica recelosos si arribarien o no en aquestes fetges. Al final hem arribat, al final tenim esport acabat i molt contents, de veritat.
Hi ha novetats en les proves de selectivitat d'enguany que tindrà lloc els pròxims dies 9, 10 i 11 de juny. La més important és que els alumnes que facin la part voluntària dels exàmens tindran mitja hora per decidir si fan finalment la prova o no. L'objectiu és evitar que una oportunitat per millorar en principi la nota es converteixi després en un arma de doble fil. Ho explica Margalida Palleres, ella és la vicerectora d'alumnes de la UIB.
I en aquesta mitja hora han de decidir si ho presenten o no ho presenten. Si no ho presenten, és un no presentat. I si estan més de mitja hora, pues suposam que sí, i s'avaluarà aquest examen. I només després s'agafaran de les possibles quatre proves les dues millors.
Acabam amb un repàs de la temperatura. En aquests moments tenim 20 graus a Santanyí, de 9 a Vila i altres de 9 a Ciutadella, a Menorca. Arribam així a les 10 i 4 minuts. Bona nit.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, i juntament amb en Borja Rigo a la producció, en Sergio Rigo, que està de banda de l'ordinador, i amb en Miguel Soler en els comandaments tècnics, vos donen la benvinguda a l'edició 92 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bé, per circumstàncies me toca viatjar sovint i a més també tinc relació amb els aeroports. I dilluns passat, com que en Sergio sap que aquesta relació que jo tenc amb el tema d'això, de l'aeroport i això, m'envia un missatge, diguem-me que havien segrestat o que hi havia hagut un segrest d'un avió que tenia destinació a Palma, sense més informació. En aquell moment no se sabia res més. És lo bo, a la vegada, que lo dolent que té aquest món globalitzat, no? Que se pot dir que abans de que passi qualque cosa, sovint ja ho podem saber. I clar, una cosa d'aquesta s'impressiona molt, no? I també per egoisme propi, perquè sempre tenim la tendència a pensar que ens pot tocar a nosaltres, no? I a més és que és veritat, som una mica egoistes. Un exemple d'aquest egoisme podria ser, tal vegada, el cas dels terroristes de l'autonomenat Estat Islàmic, no? Perquè hem estat molt de temps sense sentir res d'ells, no massa, no? Clar, tal vegada és perquè no se ficaven massa en nosaltres, encara que segueixen allà fent autèntiques barbaritats, no? Una darrere l'altra. I ara ha tornat a sortir a la palestra, parlo de la ciutat de Palmira. Ja ho varen parlar en el seu dia, aquestes destrosses del patrimoni de la humanitat, però tampoc deixem de banda a les seves víctimes. El cas és que davant d'aquesta situació d'un possible segrest d'una aeronau, a la que estava fent referència ara fa un moment, i com no podria ser d'altra manera, s'activa el protocol de seguretat a l'aeroport de Palma. Semblava que un dels avions que tenia previst aterrar a Mallorca té una comunicació amb torre de control i amb un codi intent comunica que ha estat segrestat i, clar, en aquell moment s'inicia el procediment. Torre de control no pot comunicar amb la nau perquè suposa que està segrestada i que el pilot, per això, per aquest segrest, ho ha comunicat, no?, amb el seu codi intern. És a dir, poden comunicar amb ells, però no és convenient per tractar d'evitar situacions compromeses. No poden dir res perquè no saben què és el que està passant dins la nau. L'avió aterra a l'aeroport de Palma, el fan aparcar una miqueta lluny, com un racó de l'aparcament, i el pilot comunica que era un error, que s'havia equivocat i que tot estava en ordre. Però, clar, encara així hi ha un lògic protocol, perquè, clar, no se sap en quines circumstàncies s'ha donat l'alarma, no? Ni quines circumstàncies diu després perquè no hagi passat res, no? I si realment estigués segrestat i fos una trampa, no? Podem imaginar l'escena. Un avió a un racó de l'aeroport, aïllat, i arriben els guàrdies civils, un grup dels destacats a l'aeroport, i com si fossin els homos de Harrelson, no? els SWAT americans, en pla pel·lícula, pugen a l'avió, que ningú es mogui, asseguts tots els passatgers, i els passatgers no tenen ni idea del que passa, i es troben que estan tots sols a la pista, i l'únic que s'atraca a l'avió és la Guàrdia Civil, i no en pla festa. Pugen els membres del cos de la Guàrdia Civil, miren que tot estigui en ordre, i que realment es tracti d'una falsa alarma. Supervisen, comproven, i afortunadament tot va quedar amb un susto, amb un esglai. Però ho heu pensat? Quina situació, no? Com s'havia de sentir els passatgers quan veuen entrar un grapat d'homes d'acció armats fins a dalt i preparats i disposats a tot? Afortunadament no va ser necessari. I també penseu com s'havien de sentir aquells membres dels cossos de seguretat de l'Estat quan saben que s'han d'atracar un avió que han dit que està segrestat i han d'atracar-se i pujar-hi per fer les comprovacions pertinents, no? Que no saben què passarà quan fiquin escapat per la porta o pel passadís de l'avió. No sé, sembla senzill, però pens que és molt més complicat del que sembla. Quant d'enigmes hi ha al darrere de l'aviació, no? Principalment la comercial. Quant de misteris s'amaguen darrere d'una cosa tan senzilla com sembla que han de ser els vols comercials. Perquè els militars, clar, els militars aquí sí seria un altre món. Però els comercials, els que utilitzem tots, aquests semblen que han de ser 2 + 2 = 4, no? Però darrerament ha hagut massa desgràcies. I és normal que també a nosaltres mos toqui de prop, perquè no debades tenim a l'illa de Mallorca el tercer aeroport en nombre de passatgers i de moviment de naus a Espanya, i per tant també un dels més actius d'Europa. Així que aquesta setmana que ve no, però la propera mirarem de fer un programa dedicat en el món de l'aeronàutica, i com sempre feim a Font de Misteris, parlarem amb professionals i experts en aquesta matèria. Vos heu fixat que els darrers accidents i semblant d'avions tenen com a cert misteri? Germanwings, evidentment fa poc, també aquell d'Ucraïna, els de Malaysian Airlines, aquell de Brasil, que ja ningú se'n recordi, tampoc fa tant. Tots són desgràcies, evidentment, desgràcies que han destrossat famílies, però hi ha res estrany al darrere? Té tot una explicació o hi ha espai per poder fer lucubracions i pensar en coses sense massa explicació, teories de la conspiració, secrets, no? Així que d'aquí 2 setmanes parlam d'això. I ara un altre tema, avui un altre, tenim un altre per avui. Què farem avui, Sergi Rigó?
Idò, bon vespre, Gemma. Avui a Font de Misteris hem preparat un programa molt especial. Tindrem a l'altre costat del telèfon a Javier Serapio, psicòleg clínic. Amb ell analitzarem algun dels somnis que ens han fet arribar els oients aquestes darreres setmanes. Què volen dir? Perquè es creen? Quins missatges amaguen? Com sempre, la segona part del programa repassarà l'actualitat de la setmana a la secció Món Diversos i llegirem algun dels missatges que ens han fet també arribar els oients a la secció de xarxes socials.
I ja que hi som, podries donar les formes de contacte, quina és l'adreça per també enviar totes que pensen, totes que mos volen comentar, i a la mateixa on han enviat els somnis.
I d'allò sou, si ens voleu fer arribar qualque comentari o alguna pregunta, igual heu demanar alguna cosa al nostre convidat d'avui, o podeu fer en els Facebooks dels programes cercant Font de Misteris, en el Twitter cercant @fontdemisteris, o en el correu electrònic fontdemisteris@ivetradio.com.
Per cert, Borja Rigo també, bon vespre.
Bon vespre.
Com va? Suposo que t'ha semblat bé que preparem un programa damunt de temes d'aeronàutica, no?
A més, clar, a més és un tema que, bé, ja ho sabeu, a mi sempre m'ha entusiasmat des de ben petit, ja inclús sabia més que ara el nom dels avions i els models i tot això. I a més, és un tema molt interessant en quant a, per exemple, el que des de accidents, perquè per on tu accident no hi cau, però imagineu, un avió mal carregat, és a dir, per exemple, amb les maletes disposades de manera inadequada, pot ser propici a un accident mortal. I és una cosa, per aventura, insignificant, entre comentes, però que després representa una gran tragèdia.
Sí, hi ha moltes situacions que poden ser massa dramàtiques. Per això veurem si d'aquí 2 setmanes, si vos sembla, farem això. Experts en aeronàutica parlant de tot aquest intríngulis, no?, que tindríem darrere de l'aviació comercial. Ara, Miguel, si vols, podem fer una petita pausa i tot d'una continuem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris. Allà on hi ha exclusió, hi posam uns braços oberts. Allà on hi ha discapacitat, hi trobam habilitats. De la malaltia mental, entrem lucidesa. Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge, a les 10 del matí, a IB3 Ràdio. Flors en el desert. Escolta com batega el cor de la societat. Eleccions autonòmiques i municipals 2015. Demà, IB3 Ràdio t'ofereix la informació més completa de la jornada electoral. Cada hora, els butlletins informatius al minut a minut de les votacions. I quan faltin 10 minuts per les 8 del vespre, la ràdio autonòmica t'explicarà com queda la composició del Parlament, els Consells Insulars i els municipis de les Illes Balears. Amb connexions amb les seus dels partits polítics, les reaccions dels protagonistes, la interpretació de les dades amb analistes destacats i l'actualització constant de l'escrutini. Sigues el primer en conèixer el nou escenari polític amb IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Txema Font.
I de seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera mos podeu escoltar en el 93.7 de la freqüència modulada. Precisament dic Eivissa i Formentera perquè, tal i com vàrem anunciar en el seu dia, ja fa uns mesos, quan vàrem tenir en els estudis centrals d'IB3 Ràdio, en el psicòleg clínic, en Javier Serapio, i vàrem dir que faríem un altre programa especial, diguéssim, dedicat a la interpretació de somnis, no? Així que ara començam amb el tema principal que volem tractar avui, i per això comptam, en aquest cas a l'altra banda del telèfon, amb en Javier Serapio Costa, que és psicòleg clínic, és psicoterapeuta, i a més treballa en sa formació postgrau en psicodiagnòstic i psicoteràpia. Col·labora també en diverses institucions, com sa UOM, i també amb el Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears. A més, també és escritor, sent el seu primer llibre, per cert, de molt fàcil lectura. Es tracta, aquest llibre, d'una successió molt interessant, el manco per jo, de misteris, barretjat amb ecologisme, es titula Llagar de Sal. I el nostre convidat també imparteix cursos i tallers de psicodiagnòstic, tant a totes les illes com també per la península. De fet, crec que és el proper divendres que torna a venir a Mallorca per impartir la segona part del taller de somnis. És un taller obert i s'impartirà en el carrer Naraduna de Palma. I ja que hi som, aprofitant, si qualcú hi va, que ens ho conti, no? A veure quina és la sensació, no? Perquè en la gent que ha parlat ha quedat molt contenta. A Eivissa també cada parell de setmanes en fa. I si qualcú vol aprofundir en aquest tema, és fàcil donar amb ell, Javier Serapio, ja està. I des d'Eivissa, on fa aquests cursos, no? Titulats Anàlisis de somnis, les metàfores de la nostra vida i la nostra ment. I d'això, el tenim a Eivissa. Javier, moltes gràcies, benvingut una altra vegada a Font de Misteris. Com estàs?
Bon vespre, amics. Txema, Borja i Sergio.
Com estàs?
Molt bé, aquí preparat, molt
fantàstic,
content,
gràcies.
La vostra convidada.
No, gràcies a tu per dedicar-nos un dissabte vespre en aquestes hores, no? Hora de sopar i dedicar-nos el temps.
Això és un plaer, home, faltaria més.
Jo diria també, per segons qui, hora de somiar.
Sí, ja anar a dormir, sí. Sí.
De ser... no. Jo som un múscul, en aquest sentit.
Sí, no, sí, i tant, a més... 10 i 20 a l'hora d'estar sopant.
En Borja jo font de 12 a 8, ja està.
Sí, sí, no, jo això venia sí, perquè sí. Fa setmanes que estava en se son toquet de que si m'adorm o no m'adorm.
Sí, és que és vera. Avui estàs una mica més reixendit, sí. Però és igual, bé.
Bé, no volia desaprofitar l'oportunitat, no?, per felicitar-vos en persona tots, perquè en Txema i Eivissa us van trobar quasi de cara, no?, com l'altre dia comptava en su programa. Però sí. En Borja, en Sergio no els he vist i us daria felicitar per la menció de qualitat del premi. tan polític i merescut que heu tingut.
Moltíssimes gràcies.
I que encara us ompli més i que bé, les coses quan se fan bé, tard o pront arriben.
Me deixa sense paraules, però moltíssimes gràcies. De totes maneres, no hem de deixar de banda que si nosaltres hem pogut tenir aquesta menció de qualitat que dius, és gràcies, evidentment, a tots els que heu fet possible, entre ells tu, fer possible aquest programa, no? Però moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Sí, moltíssimes gràcies. Anem a lo que anàvem, vinga. Que si idea del programa d'avui és dedicar tot el temps que podem, i ja mos estem enredant, a interpretar somnis, a tractar de donar una explicació el més científica possible, com han dit en tu, no? Amb el nostre psicòleg i psicoterapeuta ja habitual, que és en Javier Serapio. Però abans de començar amb el tema en si mateix, recordem que avui el tema és l'anàlisi de somnis enviat per vosaltres, pels seients, no? Però, Xavier, tal vegada seria necessari recordar, quan ja vares explicar, però crec que no està de més recordar-ho, què és el que teníem que fer amb un somni, perquè, bé, primer ens dormim, com sol fer en Borja, i després somiam, no? Però després, què hem de fer? Perquè record que vares dir qualque cosa damunt d'això, no? Que era important recordar una sèrie de coses per poder interpretar-ho.
Sí, així és. De fet, moltes vegades, quan tinguem un somni, si no hem fet un procés de preparació, no? I com deia en el primer programa, no? De preparar-lo i cuinar-lo, se mos escaparan moltes idees. Molts de somnis tenen la informació bàsica perquè apareixen una sèrie, pues, de símbols que són com uns arquetips, no? Universals, que és igual que estiguis visquent a Canadà, a una tribu d'Amazones o aquí, que et poden sortir exactament igual i tenen molta força. Però això són el número més petit que mos trobarem. I és necessari fer una sèrie de passes, no? Que és pues, primer de tot registrar-lo, és escriure-lo. Hi ha gent que em fa gràcia a consulta, no? Perquè no es fien de la memòria i des vol i de vora, i hasta el graven, inclús s'aixequen la matinada, el graven, i així llavors el tenen enregistrat bé, no? Però si no tenguin un boli de vora, un paperet de vora la mesita allí al matí quan t'aixeques, antes de que la memòria faci que es perdi a medida que passa el dia, pues, convé anotar tots els detalls que es puguen. Després, si recordeu, pues, parlàvem de que una volta que el tenim així no mos val encara tampoc. Hem de fer una sèrie de preguntes sobre tots aquells adjectius i sobre tots aquells punts, persones, llocs, colors, i dur el somni tal com se mos ha aparegut, dur a un nivell molt personal de cada un. És a dir, hem de preguntar, per exemple, si mos surt que hi ha un ca que és de tal raça, pues, a què mos suggereix aquell ca, no? I quina impressió mos dava. Si mos surt una mica amb un somni, hem de preguntar-nos a què pot representar, a què sabem d'aquest amic, el primer que mos venguin al cap, i ho hem de també enregistrar. Perquè és molt important que igual una setmana apuntarem d'aquest amic o d'una persona propera un 4 o 5 línies, i un altre dia mos vendrà la primera cosa en el cap. L'important és la primera cosa en el cap que mos vengui d'aquella persona. I això, insisteix, és molt important, perquè a vegades la clau del somni no és tirant-se el somni, és tirant-se les associacions que mos vendrà quan nosaltres feixquem això. Després, òbviament, sobre el contingut hem de seguir fent aquestes coses, no? Però tot el que siguin adjectius, noms, tot el que sigui peculiar, ho hem de passar pel filtre nostre personal i preguntar-nos a què representa això per jo, a quina impressió me dava això, quina sensació tenia també dins aquell somit, on les diferents etapes, que alguna vegada en més somis llargs, quina impressió tenia. I finalment, mos hem de preguntar a què mos suggereix el somit, què podria ser que mos vol aportar o que mos vol dir a la nostra vida, no? Això seria una miqueta les coses que hem de tenir. Un somit només vomitat en les paraules és molt més difícil de poder-li treure, però així tot, que és com és possible que passi avui, no? Que gent que s'hi ha pogut enviar somit no haurà fet aquestes passes, però sempre se traurà algú, que és el que intentarem, però estan més limitats, no?
Val. I després també, i també molt, molt breu, no? Com a petita nota, podríem dir recordatori de l'altre programa i també introductori, no? Ens podries tal vegada resumir algunes de les idees claus, no? El que vendrien a ser les funcions primordials que podríem extreure d'un somni. O sigui, bé, i també les barreres, les dificultats que mos trobam davant dels somnis.
Sí, jo crec que és interessant així. Ajudarà a la comprensió, i antes de posar-nos així en els somnis directament ho veurem. Bé, el somni, tal com us deia, com nosaltres el recordam,
es diu que és el contingut manifest de somni, no? És a dir, és el contenido manifiesto que deia Freud, que és una paraula d'ell, i representa somni tal com nosaltres el recordam, que no és com realment devia ser i de com ha sortit des de dins de tot de nosaltres. La part de dins de tot de nosaltres que l'ha pogut generar, per exemple, les idees que l'han pogut generar, pues, una ràbia contra una persona, una pèrdua pues, d'un fet, un record traumàtic, allò seria el contingut latent que hi ha dins el somni. Nosaltres només tenim de primeres el contingut manifest i hem d'intentar anar cap endarrere i cap endins per intentar veure el contingut aquest latent, les idees que ens han marcat, les emocions que hi ha darrere, el sentit que pot tenir. I aquest és el procés que es diu d'anàlisi que nosaltres anem a fer de somni. El procés que ha estat al revés, és a dir, des de les idees que nosaltres hem tingut, d'una ràbia contra alguna persona, per exemple, i com s'ha anat deformant i produint una sèrie de somnis, fins que ens ha sortit una espècie, per exemple, doncs de dragó tirant foc en su somni, amb aquell símbol, aquest procés, des de la idea de fons, fins al símbol del dragó que s'ha generat tirant foc, per exemple, com un moment determinat podria expressar la ràbia, aquest procés es diu elaboració de somnis, una de les idees que nosaltres hem d'anar endarrere, hem d'anar des manifest cap endins per saber una mica això. Després, què podem trobar amb un somni? Què podem aconseguir? Bé, parlàvem de que podien trobar tant una sèrie de processos mentals, tant funcions perceptives, que això molta gent no ho sap i pensa que només poden trobar les parts emocionals, que és molt important, i els conflictes que tenim. No només és això, sinó que, a més, podem trobar com funciona el nostre cap en molts moments, quins pensaments tenim, és a dir, podem detectar pensaments obsessius, podem detectar persones que estan a punt de, en un moment determinat, pues, de fer una crisi de tipus psicòtic, allà on apareguin, pues, per exemple, deliris, al·lucinacions, tot això, ja hi ha certs pensaments que generen uns símbols que ja ens apareixen en su somit. En Hipòcrates ja ens deia segle V antes de Crist, que el somit era un termòmetre de la nostra salut i de l'enfermedat, no? I ja us deia que teníem que estar atents a la salut, que prestàssim atenció als somnis perquè era una font de salut, no? I així és. Podem detectar també les primeres fases inicials de quan hi ha alguna enfermedad greu o inclús antes de que passin, i tot això a través també d'una simbologia molt, molt específica, no? Vàrem veure també en su programa, no? I tot això es desenvolupa també en sus tallers, pues que també en sus somnis es poden crear i generar significats nous, no? És a dir, això el que representa és que hi ha una part creativa dins els somnis. És a dir, que no només és una cosa passada, que no només és una cosa de lo que ens ha pogut passar, sinó que també, a més, podem generar. I és història, se recordava, parlava molt de casos com inclús el mateix Einstein, no? Que va descobrir les claus de la teoria de relativitat i ho deia que havia estat arrel d'un somni, no? O un cas com en Kekule, no? Que contàvem, no? Que com havia trobat l'estructura de Benzeno, de la química de Benzeno, pues, l'estructura va ser a través d'un somni d'una serpent enrotllada, no? Que va poder generar una mica la teoria. Pues, hi ha molts de casos de la història que també generen això, no? Les funcions, hi ha gent que diu que ens ajuden a regular-nos davant la nostra vida. Jo m'agrada dir molt la part que és com una espècie de GPS i una espècie de màquina de rayos X o de resonància magnètica. Per què de rayos X? Perquè ens mira cap endins i podem detectar tant conflictes que aquests que tenim, perceptius, emocionals, podem trobar, per exemple, què ens està passant ara, quin és el nostre conflicte primordial, quines coses ens han pogut passar d'endarrere, i això s'expressa bàsicament també en somnis que són repetits, somnis que repeteixen, ens volien dir que hi ha un conflicte que repeteix. Jo m'he trobat gent a la consulta que fa 40 i 50 anys que tenien el mateix somni, i havien passat per 1000 teràpies, havien passat per 1000 fàrmacs, i el problema seguia, perquè no s'havia detectat. Quan es detecta el problema i es trata, desapareix el somni.
És a dir, perdona, quan fas l'anàlisi, la interpretació de somni recurrent, en aquest cas d'aquests pacients, aquest somni desapareix.
Exacte, però això s'hi dona, és a dir, si tu interpretes una borrada, òbviament no...
No, si dones sense clau.
Si dones en su conflicte i el treballes, que això molta gent li ha passat. Jo vaig estar somiant 6 anys una cosa i llavors ja se me'n va anar. Això molta gent ho diu, no? Jo sempre tenia aquell somni des que se me'n va anar. Bueno, pues se'n va anar perquè el problema que hi havia darrere es va resoldre. El problema i conflicte intern que hi havia darrere. I la novedat que jo porto aquí, en aquest sentit, és que no només us parlen d'espassar, sinó que, a més, si recordeu que vàrem veure un parell de somnis que posaven els pols de punta, sí, podíem adivinar coses del que ens pot passar cap endavant, i hi havia com uns aspectes també prospectius del futur. És a dir, ens preparaven una mica com les coses. Per tant, ens servien com de màquina de res per mirar cap endins, però també ens servien com a GPS, com a manera d'orientar-nos i actuar, regular-nos en certs moments de la nostra conducta, i no només orientar-nos en el passat, com deia Freud, sinó també ens deia més cap al present i cap al futur, com us deia, per exemple, en Jung, que són les dues persones que més es treballen amb aquest taller, no? Això seria una mica les funcions, molt resumit i molt resumit de tot. Però bé, davant això tenim els dos grans obstacles que tenim per trobar en treballar en els somnis, no? El primer d'ells és que el llenguatge que ens surt és un llenguatge estrany, és un llenguatge metafòric, és un llenguatge simbòlic. Per tant, a voltes, ens quedem només en la carcassa, no arribem enlloc, no? Entonces, aquesta és una part del primer gran obstacle que tenim. Per això, hem de tenir uns coneixements de simbolisme, hem d'aprendre a abstraure les coses, no quedar-nos mai en lo concret, no quedar-nos mai en l'experiència de les coses, i tratar de buscar símbol per absurd i bambo que siga. Hi ha molts de pacients que com a venen a la consulta a vegades, no? I dic, avui tinc dos somnis o tres, tal, i te vaig contar aquest que és més bambo, i te vaig contar aquest que és més interessant. Li dic, no. O és que em diu, aquest és més llarg, és més tal, dic, no, compta'm, és més petit i és que et paregui més bambo, perquè és que apareix més obvi, és el que menys informació té, és que apareix moltes vegades més estrany i apareix allí la informació, i això és per sa segon obstacle, i amb això cap sa part d'aquesta més introductòria. El segon obstacle, com ens trobam, són sa pròpia autocensura que el nostre cap té per no veure les coses que ens fan mal, que no ens agrada, no? I això representa aquí que des de les idees que ens han pogut generar un somit o un conflicte que tenim, hasta que ens apareixen una sèrie com de trampes, com de lleis, que són les que explicàvem en el somni, que com se van, en els tallers, de com se van, com se va deformant el procés de la idea, que per nosaltres és garrifosa i ens pica i ens fa mal, com se va deformant hasta aparèixer completament quasi indescriptible i sense tenir cap explicació. Això és per defensar-nos d'emocions doloroses. Si sabem les trampes, tenim més possibilitats d'anar arribant a aquest significat, no? Que és el que nosaltres intentem fer, no? I bé, doncs per acabar, és a dir, el fet de que duc prop de 7.000 somnits ja recopilats i analitzats m'ha dut a veure que quan te fixes molt ben bé ells, veus que al final hi ha una espècie de 35-40 metàfores, no n'hi ha gaires més, n'hi pot haver-hi més, però les que conflueixen quasi sempre són en 35 o 40 metàfores, no? que és a dir, que mos passi el que mos passi, el nostre inconscient tria una sèrie de camins per explicar, és a dir, quan se coneixen aquestes coses es fa més fàcil l'aproximació cap al nostre món inconscient i cap als nostres conflictes passats, presents o inclús que mos tenen que passar, no? Jo m'agrada molt una frase que dic que és com si un somni fos com una espècie de diàleg amb un mateix, no? Amb una espècie de com de savi interior que tenim dins i que conegui sap més coses de nosaltres mateixos i del nostre entorn i del nostre passat i del nostre futur que inclús la nostra part conscient. I realment és això, és posar-nos en contacte amb aspectes nostres, perquè els somnis són nostres i ens té que veure nosaltres en què tinguem una sèrie d'aspectes així que són més universals i que compartim amb tothom, eh?
Sí,
bé, jo crec que amb això més o menys
sí, i a més, això també l'altre dia quan ens vàrem veure me vares comentar, i és vera, perquè aquestes 35-40 metàfores, diguéssim, que cadascú té en els seus somnis, però que en el final conflueixen totes dins aquestes 35-40, quan el verdader protagonista de somni és un mateix. És curiós que tot acabi en el mateix punt, perquè clar, és el que me vares fer veure tu, no? una miqueta, que la interpretació la fas des de subjecte, no? Que,
exacte.
Que tot té que veure amb el somiador, per dir-ho de qualque manera. I encara així, conflueixen amb aquestes 35-40 metàfores.
Exacte, sí. De fet, aquí hi ha el punt de divergència una miqueta entre els punts d'en Jung i d'en Freud, no? Que ho han de veure des del punt que tot té una referència, no? Hi ha una frase molt, molt polida, no? En aquest sentit de que és una espècie com de teatre, somis són una espècie de teatre, allà on nosaltres mateixos, els que somiam, som el director de l'obra, som l'actor, som l'escenari, som l'acte i som els crítics. Estem tot el que apareguin sus somits, i això és la primera llei fonamental que es diu, la interpretació des del sujeto, és que absolutament tot el que nosaltres somiem, i ara ho veurem a través de somis que contareu, perquè sempre, i amb això ja rompem una mica algun dels mites o de les coses o dels fallos allà on tothom cau, i fa que molta gent llavors ja no pensi més en aquestes coses perquè s'hi perd amb aquest tema de somnis, o se queda pues, en sus diccionaris aquests esotèrics i coses aquestes que no serveixen per res i que li lleven absolutament tota la serietat en el fet d'un tema tan important i que us pot ajudar tant. Que és que, per una banda, hi ha tota la informació que té que veure amb la persona, és a dir, en Jung li dava un factor individual claríssim, han de pensar el color blau que significa per aquella persona. Però llavors, a més, sabrem que també hem de posar dels altre costat de la balança una sèrie de símbols que són aquests arquetípics que compartim tots, sigui qui sigui. Per tant, tenim dues informacions d'un símbol que una persona dona. Tindrem el símbol arquetípic i universal que compartim en tots i un altre que han de preguntar-li, i que serà només nostre. Què representa el blau per nosaltres? Amb aquest lligam? O què representa aquest color, aquella espècie pues, de imatge o de sensació que hem pogut tenir? Què té que veure per nosaltres? I hem de posar allà dalt la bàscula una mica i fer un equilibri entre la part individual, que és bàsica, i la part arquetípica, si no estem curts. No? Com veus, hi ha molts de factors que hem de tenir en compte a l'hora de la interpretació. Els moments, l'edat, és a dir, jo, per exemple, m'imagino que jo per un somit val la pena saber l'edat i algun detall més de la persona, pocs, per saber, per descartar més que res algunes vies d'interpretació que algun símbol mos dona. Això ho anirem ben de les somits, no, si voleu.
Perfecte. I de, si t'assembla, si un cas comencem, perquè tenim un bon grapat, ja passem d'hi mitja i se mos dones temps com sempre, i no crec que mos doni temps a tots. De totes maneres, si en rebem més somnis, tal i com varen dir, seran interpretats per tu, Xavier, encara que sigui en privat, eh? Varen quedar així en l'audiència i així ho feim, eh? Els oients que mos envien, que aprofitin també ses, no instruccions, sinó les indicacions que ens ha donat en Xavier Serapio per poder fer una interpretació adient de somnis. Però nosaltres ja en tenim recollits un grapat i, si un cas, començam. Començant pel primer, perquè com ara en Javier deia lo del color blau que ha dit Aletza, i de, tenim un precisament que comença obrint parèntesi i dient, que me va cridar l'atenció, aquesta persona degué escoltar el primer perquè s'hi ha fet una puntualització, no? Deia, diu, colors de somni, grisos, verds, grisos, blancs, grocs i negre. Molt semblant al vídeo de Weakness and Powerless de Perfect Circle. I posa després. El somni és anterior al vídeo. Tanca parèntesi. El somni comença que jo vaig caminant per un camp de colors grisos fins a un estanc d'aigua clara amb pedres. En el fons hi ha com una paret de xisprés i vora del llac una figuera morta. Després es veu una lota completament nua, de color blanc, amb els cabells rosos, quasi blancs, que penja d'una corda. I puntualitza, i no se sap d'on prové aquesta corda. I es mou de part a part de l'estanc com un joc. Després comença a moure-se més intranquil·la. Passa pena de caure a l'estanc. El llac ja no té aigua clara. És petroli. Estones, el somni es presenta com si jo fos aquesta al·lota. I estic intranquil·la. No vull caure a l'estanc. Finalment, hi cau. Crec que és una lota o una dona qui mos ha enviat. Això
sí,
no sé
i si com a puntualització, si voleu marcar el moment d'aquest somni, si diu que és anterior en aquest vídeo, està instal·lant l'any 2004 o 2005 aproximadament.
Ah, val. Sí, bueno, també és una dada més. Val, correcte.
Ara, m'ha vingut no ho posa, però sí, clar,
per lo que ha dit de... Val, perfecte. Javier Serapio, tot teu.
Molt bé. Bé, en primer lloc hauria que preguntar aquí, no?, la impressió que li daven tots aquests colors, sobretot aquesta part de que va caminant, que tot és gris, perquè és gris i que li representa el gris, però això és tan important se'n costa, encara que aquí ja podem induir alguna cosa, no? El gris ja és un color que està lligat, en principi, aspectes més de decadència, de tristor, i és un color que surt bastant en certs estats d'ànims més depressius, igual que és negre, no?, que llavors a més surt més marcat aquí. Això ho tenia, jo aquest vídeo no l'he vist mai, no puc opinar, no? Perquè és,
jo tampoc.
És aquest poble, no sé com va. Entonces, bé, està bé que mos apuntes gris i llavors surt això, i com que realment és blanc, groc, però mos parla de grisos i de negre, no? En la qual cosa, bé, estem davant una temàtica que tindrà que veure amb algunes emocions que tindran aquests tints, no? Bé, en principi llavors mos parla aquí, ara que antes de, ara veureu el procés que hi ha que fer aquí, hauria que preguntar-li, per exemple, amb què pot lligar el xisprés, no? Que en principi mos fa pensar en cementeris, mos pot estar lligat a mort, i més perquè just de vora també parla d'una figuera morta, no? És a dir, amb això mos està dant dos claus aquí molt importants. Aquí hauria que preguntar-li sa figuera, no? Què se t'acorreix de sa figuera? Que et venes cap si penses en una figuera? I anotar-ho. I això, i una persona que es vulgui interpretar el seu somni tindrà que fer això de cada un dels adjectius d'alguna cosa que vagi a dir. Després aquesta lota que va nua de color blanc, no? I que preguntar-li, no? Que li representa aquest color blanc també. Quina impressió té quan ve aquesta, veu aquesta lota així, no? Quina impressió dona. Després ja hi ha hagut aquest canvi, allà on el llac era tranquil·let i l'aigua estava bé, i ja es converteix en petroli, eh? En la sensació d'aquesta intranquil·la que no vol caure i finalment hi cau. Bé, aquest sòmit, jo em sembla, no?, per el contingut, perquè què ara vull dir, ara hauria que preguntar l'edat, associacions, que preguntar-li a ella què trobes, que també que te vol dir aquest sòmit, el petroli també preguntar-li, no?, que pot representar-te el petroli, perquè aquí el petroli té un doble sentit que hem de tenir en compte. Allò m'apareix un sòmit, a nivell així de la interpretació, com d'un estat progressiu d'anar-se atracant a poc a poc cap a aquests aspectes més emocionals, de tristesa, de dol, hi ha una figuera morta, hi ha un xisprés, és a dir, aquí hi ha uns elements d'estat d'ànim trist i depressiu, no? Que al final aquesta persona diu que dins el sòmit hi cau. Crec que és tota la resistència que la persona està fent des de fa temps per no enfrontar-se amb alguns elements que du dins ella, que tendrien que veure amb aquest xisprés i figuera morta, que representen elements pues, de tristor. La dona de color blanc, aquí hem de preguntar-li, és blanc, que vol dir, sempre és jo que tinc, perquè aquí seria molt important. Però el blanc també és símbol de puresa, de virginitat, però també aquí amb aquest, m'assembla més una espècie com de tiny blanc davant el negre petroli que llavors trobes final, no? Crec que pot representar les defenses del cap que fa per negar certes emocions més negatives i tenyir-les més d'un altre color, és a dir, fugir de tot lo fos, negar tota la part que vol destenir i que no volen veure, i al final, bueno, està penjant una corda, però la corda al final no s'aprovi, al final cau dins, no? És a dir, que d'aquest sòmit s'indueix que aquí ha passat una mala, que aquí cau dins un estat, no sé què, aquests aspectes depressius, de dol, que venen representats per de mort, de tristor, i que poden venir, pues, de, bueno, que és un estat depressiu, sinó com a mínim allí, en aquests moments. I el petroli hem de veure com aquesta part viscosa, negra, tòxica, en sa qui cau i ella no hi vol caure, i que representa totes les emocions que ella ha pogut tenir quan hagi caigut. Però també hem de buscar el doble sentit del petroli, que el petroli també és riquesa, i el petroli també permet tot el funcionament, pues, del món. I aquí el petroli hem de veure, com deia Nietzsche una mica, no?, quizà en aquest sentit, que no pot sortir una estrella de cap banda, no? L'estrella sorteix, perquè surti una estrella primer té que haver-hi un caos. És a dir, que aquí hi ha la necessitat de caure dins la foscor per llavors poder un sortir regenerat en aquest sentit. Però va, és un sòmit en el meu sentit, no?, i sense moltes coses que em faltarien preguntar això, però de transició a un estat de depressiu i de malestar, amb elements melancòlics i de dol, de pèrdua, no?, per sa mort.
Hem d'entendre les limitacions que tens, perquè no pots interactuar amb la persona que mos ho ha enviat. Si qualcú vol, ja ho sabeu, Javier Seràpia, pots posar un contacte amb ell. Sabem les limitacions i esperem que en aquest cas aquesta persona, si aquesta situació a la que fa referència d'entrar dins una situació depressiva, però jo d'alguna manera esperem que surti aviat.
Sí. I vull fer una petita puntualització, sí. com que aquí en su sòmit sortiran coses, perquè us dic que a veure si amb algun sòmit apareix alguna cosa. Sempre que treballem en sòmits, i això és una consideració important que jo faig sempre en tots els tallers, abans d'interpretar, hi ha moltes vegades que no podem dir la informació a la persona, perquè m'ho surt una informació que no sabem si està preparada per rebre-la. en aquest sentit. I això ho hem de tenir en compte, vull dir que si jo a vegades també veig que hi ha una cosa que pot transcendir una mica i que, doncs, òbviament no ho diré, i molt menys amb antena, amb això, però que en els somnis arribem molt a coses de dins i es poden detectar alguns funcionaments que, òbviament, tampoc es podrien dir per temes d'intimidat, ni siquiera que estiguem aquí dins anonimat. Però quan jo parli de temes, per exemple, que segur que sortiran, perquè com que dins nosaltres sempre estem doncs, intentant manejar certes emocions i fugint de certs aspectes de dolor, de pena, de pèrdua, doncs això m'ho sortirà. Quan jo parli d'estat depressiu, no vol dir una depressió clínica necessàriament, sinó un moment fotut, allà on aquesta persona ha estat trista, ha estat dins es negre, que és simbòlic i espès, no?, que representa el petroli, no?, i caure i que ha estat evitant durant molt de temps, no?, però que al final hi cau, no?, és a dir, al final s'acorda no aguantat, ell es mantenia per un hilito, no?, per una corda, i al final ha caigut, i s'ha caigut allà. Per això estava intranquil·lo, perquè no volia caure dins la foscor, no?, que representa això. No necessàriament té que ser una depressió, però sí un estat, per lo menys depressiu, no?, això és el que anuncia.
Jo crec que si jo somiàs en petroli, la simbologia seria guerra. Però no sé aquest cas. Passam un altre, i si t'assembla, i a la nota introductori mos diu que aquest somni tractava damunt d'una veïnada, d'un vecí, com deis vosaltres, de seu bloc, on viu aquesta persona, i que sempre els enviava la policia. Això és una nota introductori que mos ha posat. I diu: estic a un riu d'aigua bruta, marronosa, com si fos una torrentada. La veïnada ve i me mossega la cama amb dues dents triangulars. Pareixen petites dents de tauró. Són totalment negres i olioses. Veig clarament la imatge de com me mossega, i a mesura que les dents entren dins la pell, l'oli, que per ell petroli, de les dents m'embruta les ferides. Mm-hmm. Aquí ho tens. Això és tot el que tenim d'aquest.
Que curiós com us torni a sortir aquí el petroli.
Sí, torna a sortir el petroli.
A veure, sí. Igual és la mateixa persona.
Sí, és la mateixa persona, efectivament. Mos va enviar dos separats i, efectivament, és la mateixa persona. Sí, senyor. Dades... no sé si se t'havia de dir o no que era la mateixa persona.
No, és igual, ho dic en aquest sentit, no. Però,
no afecta.
No, perquè si interpretes els estic fent individu, però sí que per la redacció i com ho has apuntat i que aparegui aquest tema negre, doncs sembla, no?, que podria tenir que veure alguna cosa amb això, sí.
Vas bé, ja t'he dit jo que vas bé.
Aquí el que és, hi ha dues parts, no? Per començar, mos diu que l'aigua està bruta, marronosa, com si fos una torrentada. Aquesta part és molt clau. Ja per començar, el que mos indica és que està aquesta persona, quan té aquest sòmit, sigui quan hagi set, quan té aquest sòmit, està dins una turbulència important de la seva vida. Hi ha una pressió ambiental molt forta. Les torrentades, no?, en l'aigua bruta i marronosa, vol dir que ara en aquest moment està en un moment molt turbio, com l'aigua que hi ha allí, no?, amb emocions molt rivoltes. I aquest sòmit és un sòmit de patiment, perquè dins aquest estat inicial en su que ja està tot capgirat, a més rep aquestes dos dents que se li claven de tauró, negres i olioses, no? Crec que la sensació que ha generat aquesta imatge, la imatge que ha generat el seu inconscient per expressar com ha estat atacada interiorment per unes emocions molt dures. El tauró representa la agressivitat, el negre representa la part depressiva una altra volta, i crec que és una mica com està com ha generat una imatge molt, molt dura de com ella ha pogut ser invadida, atacada simbòlicament, per unes emocions de ràbia, que seria més el tauró, perquè el tauró és un símbol de agressivitat. També hauria que preguntar-li qui a ella, a veure què li representa, no? Però sabem que típicament el tauró és un dels símbols que té que veure en tot el món d'impulsos, i la part aquesta negra i oliosa que mos torna una altra volta cap al tema depressiu, no? En la qual aquí s'apunta que realment ha tingut sensacions molt dures i molt intenses i fosques quan o els anava a tenir o els estava tenint, però ja quan mos està dient que l'aigua està bruta i marronosa com si fos una torrentada, se mos està dient que en aquell moment realment està visquent dins tot això, no? Perquè ella ja està dins una situació turbulenta i a més rep aquest atac d'aquesta... Després si diu que és una dona que li enviava la policia, clar, aquest dato el tindríem que saber, que representa aquesta, que pot representar aquesta dona dins el seu cap, perquè els hi enviaves, i tot això serà molt important, perquè aquí sembla que podria ser, doncs, una dona els hi enviava policia però sense motiu, o és amb motiu, o els envia perquè no està bé des cap. Entonces, aquí, aquestes coses són claus per poder interpretar una miqueta tot això, no? Des de luego és un somni d'empitjorament, no? En un moment determinat de veure-ho malament i, a més, estàs atacat o per sensacions de ràbia i d'ira i per, a més, totalment negre, que és la part depressiva, no? Després, això no ho veig per el contingut, no ho és, però sí que vos ho avís, com aquest sentit, que és que quan sempre en somnis apareguin coses de brutó, coses d'asco, sempre hi ha una connotació, la gran part de vegades, veurem que hi ha una connotació que tindrà que veure amb l'àrea sexual. És a dir, en molts de casos, que això ho veiem en detall en su taller, que es detecten moltes vegades, igual que en dibuixos i en altres tests projectius, que les metàfores de coses brutes, de coses escaroses, hi ha un fet, no? Fang, sol aparèixer alguna connotació. Aquí ho...
Per què? Perdona, Xavier, per què? Per què ha de tenir una connotació sexual, una cosa...
Ens hem de fer la hipòtesi. Estadísticament, apareixen, la part inconscient apareix molt lligat tots els aspectes de lo brut, per la cultura, per la part repressiva, i també per com interpretes cap quan un ha viscut coses brutes, quan un ha viscut un abús, quan un ha viscut coses que no estaves cap preparat per digerir, i... Per exemple, això es veu també moltíssim en dibuixos, com els mateixos símbols apareixen en sus dibuixos i en sus somnis, indistintament, i sempre són d'elements molt fòbics, allà on hi ha molta càrrega, doncs, de paraules, això és escarós, això està brut, això hi ha fang, això era s'alcantarillat, això era... Allà on hi ha un rebuig molt marcat i té molt d'impacte. Normalment, és, o perquè hi ha una sensibilitat molt grossa cap a alguns temes, o perquè ha pogut passar o discap, ha viscut alguna vivència d'aquestes que se sent embrutada, no? I és un dels marcadors que a vegades en judicis, en peritatges, ajuda a pensar el camí de que realment ha pogut haver-hi, per exemple, algun tema d'aquest estil, no? Òbviament aquí simplement ho dic no perquè aquí ho sigui, perquè aquí no m'ho pareix, perquè només està dient que aquí s'aigua bruta, marronosa, entorrentada, té que veure més com una situació ambiental molt dura i molt difícil, allà on, a més, de repent es veu invadida per aquest mos, no?, de tiburó, que pot ser algú que rep de fora que li mossega, és a dir, pot ser també algú que repica de fora, però també pot ser ella mateixa que es sent invadida per algú molt agressiu que no pot aturar i que podria ser una emoció de ràbia, d'ira o de depressió, no? Però ho aprofito per dir-ho perquè és molt important en aquest sentit, perquè a vegades tot aquest tipus de connotacions mos ajuda a discriminar idees que poden tenir que veure amb això, no? Fantasies, fets que han passat, coses que no ha pogut elaborar i que un té allí.
Perfecte. A banda de passar en este sessoni, en Miguel Soler me diu que hem de fer una petita pausa. La feim i tot d'una continuem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio, interpretant somnis.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Al voltant de la mitjanit no ens limitem a parlar de la història del jazz. Feim història. Al voltant de la mitjanit. El programa de jazz d'IB3 Ràdio, dissabte a mitjanit, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu. A IB3 Ràdio, els matins són per a tu. Perquè t'informis, per escoltar els protagonistes de l'actualitat, perquè reflexionis, perquè t'agrada sentir el dia a dia. Escolta el Faristol d'IB3 Ràdio amb Àngel Seguí, de dilluns a divendres a les 8 del matí. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, amb en Javier Serapio, que ens està contant coses a través de Somni, de Somnis, està interpretant Somnis, i mos podeu escoltar també a través d'internet, no ho oblidem, a través de ib3tv.com. I ara passam a llegir un altre Somni. Sergio, quan vulguis.
Vaig somiar, i m'ha passat més vegades, que estic a punt d'entrar a una baralla. No em considero violent, però el somni és aquest. A punt de barallar-se amb qualcú, estic a punt de barallar-me amb qualcú i tinc el cos com si dugués elàstics que m'impedeixen fer ús de la força. Clar, en aquesta situació vaig en desavantatge. A l'hora de ser realitat no m'opec amb ningú, però la sensació d'indefensió és terrible.
Ah, oi,
Bé, aquí seria clau poder-li preguntar, ell es tindria que preguntar a aquesta persona... Amb què creu que podria estar a barallar-se simbòlicament en la vida en aquest moment. És a dir, aquí hi ha una referència a una batalla que ell té que fer, que està a punt de fer, però que no pot acabar de fer. Això pot ser una persona, i no pot ser una feina, pot ser un aspecte d'ell mateix, pot ser una part d'ell en què està intentant barallar-se i treure-la i no hi pot. Aquesta sensació d'indefensió delata una mica, que aquí representa, jo ho veig aquest somit, per aquesta part de... Bé, n'he vist molts semblants, aquest bastant genèric, t'entenc el cos com si tingués elàstics que m'impedeixen fer ús de la força. Bé, aquesta part crec que representa una espècie com d'autosabotatge que es fa a escap per no usar sa pròpia força, per no usar sa pròpia força per algun motiu, per culpa, per por... I al final hi ha una repressió del propi potencial, una restricció del propi potencial a sort d'enfrontar-se a un tema. Allà on llavors ell ho paga, perquè ho paga amargament, no? El somit genera una indefensió. Aquesta indefensió que té que sentir en alguna àrea de sa vida, en algun tema que no està enfrontant amb la força que ell té. Perquè aquesta persona, ella mateixa, es posa, és a dir, ell mateix és el que es posa, o ella mateixa és el que es posa aquestes elàstics per no fer ús de sa força. Aquí jo crec que sa força és sa força mental, és una força per enfrontar, doncs, per exemple, jo, igual té que fer una baralla, o igual té que resoldre un tema, doncs, en sa parella, i no s'atreveix perquè hi ha por, doncs, d'una ruptura, i entonces, doncs, al final es posa elàstics, o té un problema amb un fill adolescent que li està en guerra i té que posar els límits i al final no té força per fer-ho i es sent indefens. O té un problema amb un familiar molt proper, però es sent molt culpable si ho diu perquè sap que en el fons no ho ha fet bé. Tot que al final hi ha aquest autosabotatge. Jo ho veuré més com una baralla simbòlica, perquè n'hi ha molts d'aquest estil que tenen que veure amb la repressió de la pròpia potència, o amb la repressió de les pròpies paraules que hauria que dir per no enfrontar-ho, i al final no soluciona. No?
Val.
Aquí la clau estaria en preguntar-li, que segur que sortiria, perquè aquest somit és bastant més preconscient, que es diu més prop de la consciència, de plantejar-li amb què t'estàs avareant aquesta etapa de la teva vida, què és el que no estàs resolguent, o que durs fa temps i que no has dit, que estàs atascat allí, amb què tu sents que t'estàs posant aquestes limitacions o que no acabes de mullar-te. No?
I aquest tipus de somnis, pel que has dit, és bastant recurrent, no?
Sí, hi ha un concret que m'ha recordat molt, perquè amb una investigació que vaig fer de sobre coses d'Eivissa i del caràcter eivissenc fa 12 o 13 anys, totes les persones que havien viscut a Eivissa, dates que jo vaig fer, que tenien llavor entre uns 60 i algun any i 85-90 anys que vaig recuperar somnis, que havien viscut tota la etapa de la postguerra a Eivissa i que havien viscut tota la part repressiva de la pròpia cultura, especialment en su tema emocional, de no poder expressar les coses, de no poder expressar la tristor, la pena, i que hi havia molta culpa també per no poder llavors expressar moltes coses, hi havia molts de somnis semblants allà on gent estava lligats, es sentien en cordes lligades i no es podien amollar, volien caminar i no podien, anaven com en ses cames trebades, com ses oes, i es sentien amb una impotència bestial, duien ferros a sa boca i no podien parlar, i són somits allà on quan hi ha hagut molta repressió de vivències que tenien que veure, òbviament, en tot el que s'havia viscut, no? D'això. Entonces aquest m'ha recordat, perquè és genèric, la part d'aquestos autosabotatges o de sa por a moure-se, a fer ses coses, a treure's impulsos, perquè aquí també sa baralla mos podria fer pensar en certa dificultat en su maneig dels impulsos agressius. Però jo ho veig més com una baralla simbòlica i ho veig més com una autosabotatge. Tot això s'aclara vull dir que aquests somnis, que més o menys jo crec que van per aquí on els estic enfocant, però s'aclararien encara molt més en dos detalls. Vull dir, aquest és més fàcil en el sentit de que, no perquè sigui més curta, sinó perquè és molt més simbòlic.
Ja, de totes maneres, recordem que tens, evidentment, la limitació de que tu no has parlat en cap de les persones que mos han enviat, no has pogut fer una interactuació amb els agents, que potser per més envança podria fer que se te responguessin les preguntes, ja ho veurem. Bé, anem a una... Però, perdona, aquest de les baralles podria tenir relació amb la recurrència, per exemple, de somnis, de caigudes, per exemple... Típic cas de qualcú que somia que cau.
No li veig això caiguda. Val, o sigui, és caure normalment, quan jo estic caiguent o caeu un pou i no mai acabava...
Sí, això.
És caure normalment, que és un bastant recurrent, que té molta gent, però sí. Normalment apareix en certs moments de por a caure, però normalment és a caure en la situació depressiva, a caure en la situació de descontrol, a caure de per avall, que caure en un buit, en un abisme, que és una mica el fet de perdre el control de la vida i de deixar-se invadir o de sentir-se invadit per emocions fosques. És el que sol representar en certs moments de molt d'estrès o d'estar a punt de caure en un moment una mica així de trist o depressió, venen aquests somnis andes.
Val. Interessant. Passam a un altre. Diu, estoy en casa de un amigo de la infancia, una casa de cuando tenía unos 10 años, ahora tengo 21. En esa casa hay dos pisos, una escalera en la sala los une. La casa no es exactamente esa, pero yo la relaciono. Estoy arriba con mi amigo. Se oyen ruidos extraños. La casa es antigua. Está en el extrarradio, en la Vileta. Bé, la Vileta és un barri que està a les afores de la ciutat de Palma. Parece que hay alguien en la casa. Alguien con malas intenciones. No sé qué hacen los demás ni quiénes son esos malos, pero me escondo. En el piso de abajo, debajo de una mesa camilla con faldones. No tenía el brasero en marcha. Pero veo desde arriba, yo estoy abajo, pero veo desde arriba cómo me sale la mano, perdón, debajo del faldón de la camilla. Ya veo lo que va a pasar, lo presiento. Oigo un disparo y me siento muy dolorida la mano y me despierto. Y durante un buen rato la mano me dolía. En el sueño había sido atravesada por la bala, pero al despertarme me dolía. Y acabo aquí. Áuida.
Bé, aquí sí que seria clau, i probablement clau, per saber, perquè aquí hi ha un referent passat, aquí hi ha dos detalls que hauria que seria clau se'n costa, perquè podrien directament ducar per dir-ho, ara ho explicam. L'amic d'infància, aquí hem de preguntar qui és, quina relació havia tingut amb ell, i a què li ven el cap d'ell, que sap d'ell aquests moments. Aquí està clau això, perquè aquest amic representarà algo d'ell. Les persones que apareixen en els somnis representen coses nostres. I hem de saber que poques vegades representarà, sol passar quan és pues, les figures més properes, quan són els pares, quan són els germans o fills, però així tot normalment hem de fer la doble interpretació de la persona externa i la persona interna, que representa per nosaltres. En aquest cas, aquest amic d'infància hauríem de preguntar-li, perquè aquí pot estar una de les claus de som. I llavors un altre és que se'n va en els 10 anys, a una casa de quan tenia uns 10 anys. Aquí cites 10 anys, per tant, algo tindrà que veure probablement en sus 10 anys. Què ha passat en sus 10 anys? Què recordes dels 10 anys? Què havia passat? Com vivies en els 10 anys? Qui vivia allí? A veure què li ve en el cap. Això són les associacions que dèiem que són tan importants dels somnis. Aquí apareix aquesta part d'algú con males intenciones, que ell s'amaga, i que al final, se veu des de dalt com si se'l dispara. Aquí, el primer que hem de pensar és que hi ha una referència passada que jo faria hipòtesis, perquè tot això són hipòtesis que llavors hi ha que comprovar en la pròpia persona, i si un va en lo cert, s'activa i genera moltes associacions a voltes més somnis, i sobretot claritat, idees, records, i la sensació de que es va per allí. Vull dir que quan un... pixo fora del test, no? Com es diu, no, ràpidament també un ho veu, perquè en l'altra persona no s'activa res. I normalment hi ha moltes senyals i moltes claus de que s'estan anant cap allí. Aquí, jo penso, podríem fer la hipòtesi de que té referència a algun fet passat de quan un tenia 10 anys, i aquí hi ha una clau, que és alguien con males intenciones. Ara veurem això, perquè pot tenir un doble sentit. No sé què hacen los demás, dius que... però s'amaga baix d'una taula camilla amb faldons, no?
Sí.
Bé, Aquí hi ha una referència, que això en somnis sí que és important, aquí algú s'amaga, qui parla de que ell està amagat baix d'una taula que milla amb faldons. Aquí hi ha una referència de que hi ha coses amagades dins el seu cap. Allò em dóna la impressió que aquí aquest somit el que representa és el propi cap, hi ha una part d'ell que té amagat dins la seva memòria moltes coses que tenen que veure amb algun fet des de 10 anys. I estan amagades van baix d'aquesta taula camilla, no? I no volen que surti. Quan surt sa mà, se li dispara. Aquí hem de pensar que el que dispara també és ell mateix, és allò que vos he comentat, que un també és el que dispara, o si mos ataca un dragó, també és el dragó, també podem ser naltros. Aquí jo crec que és un somit allà on es cap per no patir d'algun record molt traumàtic o més dur, podria ser, és una hipòtesi, es dispara quan sa mà surt, quan intenta sortir una cosa de sa memòria. Aquí hi ha un fet des de 10 anys que hauria que, per lo menos jo el duria a pensar que ha passat en 10 anys. Una pèrdua, algun fet simbòlic, algun fet traumàtic, alguna cosa ambiental, alguna cosa interna.
Perdona, seria que ha escapat d'aquesta persona, reprimeix un succés que li va ocórrer en aquest cas quan devia tenir 10 anys.
Aquest és el tir, aquest és el cap dispara a la seva pròpia memòria per no recordar-se ni no patir. És un atac a la pròpia capacitat de pensar, que és un mecanisme de defensa que sí. Fem tots en algun moment quan has fet és molt dur. Entonces, aquí podria ser per l'estir aquest que aquí hi ha un fet amagat, aquí hi ha algú que amaga, és a dir, aquí hi ha una referència, aquí hi ha una cosa que s'amaga, hi ha coses amagades baix de la taula que representa aquí dins la memòria, però ja. Que a més intenta sortir perquè hi ha una mà que està fora i llavors se li dispara. És a dir, hi ha una part que no es vol ni parlar ni atracar-se, però que està consumint molta energia mental. I és possible una referència a un fet traumàtic. Això és una hipòtesi, que ho dic,
sí.
Perquè aquí faríem d'això. Però apunta cap aquí.
I jo volia fer-te una pregunta damunt d'això, que ara se m'ha vengut en el cap. Clar, a la literatura, a les pel·lícules, parlen de pessiguer-se per saber si un està adormit o no. Saps? Un se pessiga per despertar-se, per allò d'alguna manera.
Sí.
Se pot sentir mal en els somnis.
Hi ha somnis que senten en tanta realitat que un es desperta i com aquest cas que tenia sa mà que li fa mal. Hi ha gent que fa passat dos dies i sent encara com si hagués passat. Desgrau de realitat que hi ha hagut en aquell moment.
Val.
Hi ha gent que els té molt vivencials. I sí, sentir mal físicament, bueno, llavors hi ha casos una mica més estranys d'aquestos que han somiat una cosa, llavors sembla que és com si els hi hagués passat, no? I tenen hasta sa marca, però això són coses molt, molt estranyes i més literàries, no?
Sí, no, però això ja seria un altre tema per un altre programa. Anem amb el proper somni perquè si no avançant, si te sembla bé, Javier.
Perfecte.
Val, següent.
Ya no vivo con mis padres, pero sueño que vivo con ellos, en su casa, en la casa de cuando vivía con ellos. Llego a casa, voy como si nada, como si aún viviese allí. Les veo en el sofá viendo la tele, les saludo, todo normal. Me voy a mi habitación, abro la puerta y no es mi habitación, es como una selva tropical, muy verde, con bichos y pájaros y animales, pero no son peligrosos. Da la sensación de humedad, de agobio, de pesadez. Camino un poco dejando la puerta atrás. No vuelvo a ver y al poco, muy poco, se abre ante mí una especie de valle, súper plácido, con un lago, un gran lago. Está deshabitado todo y la sensación es placentera.
Bé, aquest no hi ha símbols, no hi ha simbolisme. Aquest és el que, diguem, no podem estirar massa d'allí. Però m'apareix una mica certa antítesis del tercer que hem vist, de sa baralla, d'aquell home o aquella dona que es posava aquells elàstics, no?, que pens que li impedien fer sa força. Aquí crec que aquesta persona, aquest és un somit d'obertura. Aquest és un somit d'algú que sembla, jo faria dues hipòtesis aquí. O bé, és un somit d'ell obri en sa seva habitació, que representa el seu cap, obri i comença a trobar-se coses noves que aparentment no pega. Crec que és un somit que representa algú que s'ha mullat cadenes, i que està davant una sèrie d'emocions que representa aquí aquests colorits, els verds, els bitxos, els pardals, que no són perillosos. És una porta que s'ha obert en la vida d'aquesta persona i que està davant un canvi i que pot ser que antes hi hagués por del canvi, com sol passar sempre, però veu que no, que és una sensació en general placentera, que hi ha un valle allí, superplàcido, un llac... crec que representa una sensació de bona, i és un somit positiu, que crec que indica que s'ha obert una porta i que hi ha un canvi i que hi ha emocions noves en aquell moment. El que no hi ha símbols que puguem estirar aquí. Hauria que saber quins bitxos, quins tal, que passa emocions, hauria que preguntar. Així, a nivell general, no, se m'ocorreix aquesta part, o un sòmit que a voltes se té, no crec que sigui en aquest cas, un sòmit que a voltes se té quan s'ha estat passant tot molt, molt malament i un necessita un sòmit bo per refrescar-se, per no romper-se el cap, que són sòmits que es diuen compensadors. És a dir, en aquells moments que estem, que mos va tot malament, que no hi podem més, que no sabem per on tirar, i de repente tenim un sòmit que mos fa riure i que mos aixecam contents i feliços. Bé, ho hem fet perquè estàvem a punt de tocar fondo i de romper-nos o de posar-nos malalts.
Ara també m'ha sorprès amb això, això sí que no ho havia sentit dir mai.
Sòmit
compensador perquè estàs tan malament en la teva situació, en una situació límit, i el teu cap te fa com una obra del Club de la Comèdia, d'un monòleg.
Sí, això o una cosa molt bona. Si te'n recordes, crec que el vaig contar en el primer programa, perquè crec que ben això ja ho explico molt, és aquella lota que havia tingut un accident, que es havia quedat paralítica, i que jo la vaig veure quan estava ingressada a la UCI, i es havia mort el seu jove en la moto,
sí.
I aquella nit, aquelles primeres nits, aquella veia que no, la càmera no es movia, hi havia molt de riscos que es havia quedat paralítica, que efectivament llavors va ser així, doncs la nit, la primera nit va somiar, un dels somnis que va tenir era que estava tota la nit corregent i saltant, i es va despertar agotat, la sensació que tenia era d'agotament, de córrer tota la nit. Realment unes hores antes havia tingut un accident que havia perdut la mobilitat per tota la vida. El cap, per no romper-se, durant un parell de dies va tenir sòmits compensatoris perquè llavors durant el dia tenia un cap, bueno, jo l'ho poso com a exemple sempre de com enfrontar situacions difícils i en sus tallers i en tot, de com enfrontar. Va dar una lliçó a tots, aquesta lota que tenia de 7 anys, 7 de 7 anys, de maduresa. Però el seu cap va tenir que fer aquests esforços compensatoris per no tornar-se loc i no caure en un pou o voler-se matar allà mateix. Per poder fer allò va, d'alguna manera, tenir aquests sòmits. Pues, a voltes pot ser. No crec que siguis cas aquest d'aquí, no? Però també passen aquests sòmits així.
Jo prefereixo pensar que, precisament, la persona que mos ha enviat aquest somni és perquè se li obri a davant un missatge positiu i d'esperança i cap endavant, no? És a dir,
té tota la pinta que és així, però també jo, el A i el B, també hem de tenir, que també podria sortir amb un cas contrari. Sempre no és tot tan, no tan matemàtic en aquest sentit en su cap, i no podem deixar va, perquè aquí tenim unes hipòtesis que els hem d'anar guiant, que els hem d'anar comprovant, però aquest somni també pot aparèixer en altres sentits. Aquí m'assembla el que dius, obertura, bo i un canvi que s'ha obert i que hi havia por d'aquest canvi, i llavors ha vist que no hi ha res perillós i que tot està bé i que ha, com dir, no s'està tan malament. Pot ser, per exemple, un canvi després d'una separació, que un té molta por, o d'un canvi després d'un divorç, o després d'un canvi de residència, o d'un canvi de feina, allà on hi ha molta por, i llavors diu, ai, però mira,
no era tan greu. Clar, està bé. Els oients en els quals estem interpretant el somni, si volen, que mos comentin si el que trobi, no?, del que s'està dient en Javier Serapio. Passam a un altre somni, que en aquest cas aquí ha hagut una miqueta d'enxufe, perquè es colca conegut d'en Borja, que li va dir, vos puc enviar a somni? I en Borja, evidentment, va dir sí.
Va dir sí, a més... no sé si pel contingut, pel significat, però pel text m'ha cridat particularment sa atenció.
Idò, és una miqueta llarg, però...
Per un programa com aquest, un programa de misteris, jo crec que...
Idò, endavant.
Idò, diu així, diu... Salía yo del colegio San Josep Obrer en la calle Verge de Montserrat, això està aquí a Palma, i me encontraba a la puerta, aquí diu un nom, és un investigador també de misteris, català, diu, yo tenía unos 17 o 18 años, la edad que tenía al acudir allí, y al ver a este hombre me di cuenta de que es un sueño. Recuerdo que en el futuro voy a conocerlo y entonces me acerco a saludarlo. Él está mirando hacia el cielo, puesto que los aviones comerciales están comportándose de manera extraña. Todos ellos parecía que dejaban una especie de hueco en el firmamento. Nosotros, extrañados, salimos del centro y seguimos observándolos. Al poco rato nos percatamos de que se han alineado todos los aeroplanos que estaban en el aire en aquel momento. Que a su encuentro llega otro vehículo aéreo que parece de alguna agencia espacial. Y que al alinearse también desaparecen todos en un santiamén. Ambos nos damos la vuelta y vemos como otro avión del ejército está a punto de partir de una base cercana, justo enfrente del colegio, y que en realidad se corresponde al polideportivo Germán Descalas. Pero justo antes de que despegue, un autocar articulado, tipo NASA, para entendernos, se cruza en nuestro camino tapándonos la visión. Por ello, nos damos la vuelta y avanzamos. Echamos en un momento dado la vista hacia la izquierda y alcanzamos a ver como un ovni de color gris oscuro y de enormes proporciones se desplaza y desaparece alcanzando una increíble velocidad. Volvemos a ponernos en marcha y a los pocos pasos un nutrido grupo de la policía militar nos espera fuertemente armado y con la orden de disparar a matar a todo aquel que se acerque demasiado. Por tanto, tras intercambiar unas breves palabras de cortesía, optamos por regresar por donde hemos venido y nos dirigimos hacia el pabellón deportivo ahora convertido en centro militar. Entramos en él sin problema alguno y en su vestíbulo vemos un grupo de gente que pregunta por sus familiares, como si aquello fuera una suerte de asilo o algo similar. La decoración recuerda un poco a las películas de Estados Unidos de los años 50. Nosotros nos acercamos hasta la recepción y tratamos de entrar, pero nos es denegado. En ese momento, me giro hacia la izquierda y veo una mesa en la que están sentados unos cuantos oficiales de altísima graduación, bebiendo, fumando y jugando a las cartas. Uno de ellos, entrado en años, rechoncho y canoso, me saluda por un nombre que obviamente no es el mío. Me llama Johnson y le devuelvo el saludo, pero le digo que no me llamo exactamente así. Él no parece muy convencido, pero le digo que mi nombre es Johansson. Pero el oficial se niega, dice que no, que yo me llamo Johnson. En ese momento le doy la espalda al oficial y tanto este hombre, el investigador, como yo, nos percatamos de que toda la gente que está en aquel vestíbulo, menos los oficiales, claro, se ha quedado muda. Ha entrado en una especie de trance. Tiene los ojos en blanco y comienzan a sangrar con profusión por la nariz. Además, parece que se quieren echar sobre nosotros, así que a base de golpes y empellones conseguimos salir por fin de aquel lugar. El sueño termina cuando una vez en la calle, de nuevo frente al colegio, vemos cómo llega otra nave militar, nos sobrevuela y se pierde en el horizonte, justo en el mismo lugar donde el ovni había dejado de verse. ¿Qué hi res?
Has estat prenent nota de tots els detalls?
No, el que he pogut.
Sí, no, perquè han sentit...
I a més, me consta, m'ho va dir aquesta persona, que després d'haver somiat això, se baixa aquest matí i corre que em va agafar la bicicleta i va anar a comprovar in situ si havia passat res d'això i va comprovar que no.
O sigui, la persona que te va... has de confiança teva, entenem?
Sí, clar.
Val. I se'n va anar en el poliesportiu i en les escales, que està a Palma, també.
Tan ficada dins d'aquest somni que va dir, home, he d'anar a comprovar si ha passat res, si hi ha alguna cosa estranya.
Val, no diguis res més perquè ara ja has donat a entendre que és una dona, no expliquen res més. No expliquen res més, que si no encara endevinaran qui és. Xavier, per tu.
Bé, això just per el programa pareix produït, no?, per Font de Misteris, no, ovnis, espècies de reaccions.
Clar, és que en Borja me va dir...
Aquest divan és programa, que ho saps.
Sí, és que en Borja me va dir... Puc, amb aquest, que me... I jo li dic, fer el que vulguis, clar, ara acabo d'entendre és per què, perquè precisament amb això tenim un guió, directament.
Sí. Bé.
De fet, m'acaba donant idea, però segueix, perdona.
Bé, primer, normalment, quan... Els grans somnis que apareixen, que hi hagi tantes escenes i que aparegui així més com una pel·lícula, normalment són somnis més defensius. Defensius vol dir que no hi haurà símbols, són somnis més per fabular i distanciar-se de certs aspectes emocionals i mantenir-se a certa distància d'alguns temes que no xoquen tant. Vull dir, aquest somni en concret jo el veig més... Hi ha algun element que ara el comentam, no?, però m'assembla que d'alguna manera és un somni més allunyat de certes temes interns i de certs conflictes. Sí que s'anuncien algunes cosives, però podria ser perfectament el somni, perquè aquí hi ha temàtica bastant adolescent. Símbols, petitets símbols que apunten a un somni. Aquest tipus de somnis apareixen bastant a l'adolescència. No vol dir, també ho tenen gent de 60 anys, però són somnis que també poden ser representatius de l'adolescència. Quins apareixen?
pues, el detall, per exemple, pues, de la transformació, aquests ulls en blanc, que estem així com temàtica, inclús això paranormal, ovnis, tot el que és estrany, perquè d'alguna manera moltes de les emocions que apareixen en l'adolescència, les primeres experiències sexuals, les primeres experiències amb emocions de ràbia, d'ira, d'alguna manera pues, en su món adult, la transició difícil que es va fent, es viu molt com objectes voladors, com coses estranyes, com coses que són difícils d'entendre. I es genera aquest símbol de somni. Jo l'he vist bastantes vegades amb adolescent com es generen una emoció que no s'entén, es transforma simbòlicament amb un ovni. Hi ha una altra, aquesta transformació de llavor aquí, pues, que també apareixen els adolescents com hombres lobo, com dràcules, com zombis a punta pala, tot això apareix molt també en moments de transformació del cos per tot el tema hormonal, el tema d'alguna manera de convertir-se en un home o en una dona, pues, en la pubertat apareixen també molt aquestes coses. Aquí també aquesta darrera part de la transformació, d'aquesta espècie de trance, crec que hi ha representacions de canvi. Hi ha un detall que m'ha llamat molt l'atenció, que és aquest Johnson o Johansson, no? O Johansson, que la diferència és posar-li una A. Crec que aquí hi ha aspectes sobre les parts masculines i femenines de la identitat personal. Tot això són símbols molt adolescents, no? La policia, per aquí, mirant i tal, crec que tot això són símbols de l'autoritat, i la part d'una mica les conflictives en l'autoritat. Però a nivell així intern i emocional, jo el que m'aquest és a nivell mental, amb aquesta part que diu que els avions comercials estaven comportant-se d'una manera estranya, no? Que crec que és... Que hi ha una representació de certa, d'alguna manera, de molta afinitat per tots aquests temes que d'alguna manera no són tan ortodoxes i que es viuen més com a coses rares, no? Aquí hi ha molts elements de tipus NASA, aquests aparatos i somni, dins tot això, que crec que és també una manera de distanciar-se d'alguns elements més interns i emocionals. No entraria molt més en això, perquè crec que és un somni més defensiu.
Bé,
quan vaig veure més aquest tipus així de pel·lícula, hi ha que rescatar dos o tres coses. Sí que es veu una afinitat per totes aquestes coses, els aspectes sobre l'autoritat, els temes de l'identitat, de certs aspectes masculins i femenins, però tot a un nivell sense emoció, en aquest sentit. Més d'alguna manera com tota aquesta estructura d'aquests temes que ajuden a no estar molt lligat en la part més interna de certs conflictes. Amb aquest somit ho veuria així.
Idò, Borja, en aquest cas, mira de parlar amb la persona que t'ha enviat a somni i que te doni...
No, suposo, espero que està escoltant el programa.
No, però que t'ho digui, que en un altre moment, i nosaltres li comentarem en Javier Serapio, a veure si se pot aprofundir. La veritat és
que... Amb aquest somit en concret no hi ha símbols que mos lluguin a l'emocional. Hi ha més defensa que nosaltres dèiem a psicòlegs. Entonces no podem entrar allà dins aquí. L'únic que hi ha són certs aspectes d'algunes emocions que un es manté lluny a distància i es vivencien com a rares, com a estranyes.
Jo no sé si és defensiu, atacant o és positiu, no ho sé, però el que sí sé és que és un fantàstic guió per un curtmetratge.
Sí, és exacte, una imaginació,
sí, exacte,
boníssima,
eh? O sigui que aquest m'agrada. Feim una petita pausa i tot d'una continuem, i m'agradaria, tenir molt poc temps ja, Xavier, però m'agradaria comentar tema de somnis premonitoris molt breument.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, es recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu? Escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio, 10 anys amb tu.
Eleccions autonòmiques i municipals 2015. Demà, IB3 Ràdio t'ofereix la informació més completa de la jornada electoral. Cada hora, els butlletins informatius al minut a minut de les votacions. I quan faltin 10 minuts per les 8 del vespre, la ràdio autonòmica t'explicarà com queda la composició del Parlament, els Consells Insulars i els municipis de les Illes Balears. Amb connexions amb les seus dels partits polítics, les reaccions dels protagonistes, la interpretació de les dades amb analistes destacats i l'actualització constant de l'escrutini. Sigues el primer en conèixer el nou escenari polític amb IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio. A Menorca mos podeu escoltar en el 88.6 de la freqüència modulada. I avui estem parlant de somnis. Interpretació, particularment, de somnis. Però, bé, per això tenim en Javier Serapio, a Eivissa. Hi ha un tema, Javier, que... no sé com dir-ho, no sé si dir que me fascina o no ho sé, perquè els somnis premonitoris, perquè l'altra vegada vàrem estar mig comentant-ho, i abans de si mos dona temps, abans de seguir amb interpretació d'altres somnis que mos heu enviat, sí, m'agradaria aprofundir una miqueta amb els somnis premonitoris, aquells que realment posen els pèls de punta, no? També per la seva part tràgica i inexplicable, no? Que més surten tal vegada, no sé, des de l'interior de les persones, per intuïció, per no ho sé. Què mos pot dir de somnis premonitoris, Xavier?
Sí, bé, si recordeu, quan vàrem fer una petita diferenciació entre els somnis, que sempre poden tenir un component d'alguna manera que ens ajuda a detectar, a preparar-nos i anticipar-nos a coses que ens tenen que venir, que però estaria més basat en la pròpia intuïció de tota aquella part del cervell que rep tanta informació sense que nosaltres ens en donem compte, que serien somnis premonitoris, però d'alguna manera que entrarien més dins la lògica. Quan un estudia el tema de somnis, veu que no són coses rares, ni és bruixeria, ni és tal, sinó simplement és el propi inconscient i el nostre cervell que detecta tanta informació que tenim acumulada sempre, que anem agafant, que és la nostra vida d'un camí que d'alguna manera s'apunta cap a certes coses. I nosaltres moltes ni els sabem. Entonces, moltes vegades es generen aquests somnis. Aquests somnis que tenen informació basada en la intuïció són molt típics. Però és que donen una informació que és completament inexplicable, que trenquen la lògica, que d'alguna manera ens desbaraten les coordenades, el sentit del temps, del present, del passat i del futur. Aquestos ja és una altra cosa, no? Que són els que varen veure, jo n'he vist molt pocs, de 7.000 que tinc analitzat més o menys, pues, jo n'hauré vist uns 4 o 5 totalment fort, que alguna mica jo els he vist directament, llavors dos persones més que han contat, que són els que varen comentar, que es donen detalls que és impossible saber. Com que sempre estic en centena posada amb aquest tema, no? Perquè tot això acabarà amb algun llibre algun dia de tema de somnis, i vaig recopilant, m'he trobat aquestes, entre aquests mesos que varen fer el programa i ara, un parell de somnits, no? En premsa, en gent molt coneguda, que han contat la seva experiència, que d'alguna manera també era bueno, posar els pals de punta, no? Una era, vaig veure en una revista, va sortir, jo vaig veure un llibre i també en per la televisor, i era somni de una atleta, que és na Irene Villa, no? Que va tenir un atemptat d'ETA, no?
Sí, quan era nina, adolescent.
Sí, quan el 17 d'octubre del 91 va patir un... Sí, bé, pues, conten la seva història que la setmana just abans, tots els dies, estava tenint uns somnis repetitius on la perseguien, la mataven, però la volien matar, i el concret és que amb un d'ells la posaven de l'una camilla i amb una serra elèctrica l'anaven a mutilar. El dia siguient, al cap de dos dies d'aquest sòmit de la mutilació, que ella ja estava espantada, no?, d'aquest sòmit, va tenir l'atemptat allà on va ser mutilada, no? I ho contava, no?, com un fet que llavors no se li han repetit més aquest tipus de somnis, però que va tenir aquell fet. Curiosament, també llavors hi ha hagut un altre que havia tingut una vilda, no?, de Juan María Jauregui, que també va morir en un atemptat d'ETA. Contava sa dona com s'aixeca el seu home al matí i quan està dins la furgoneta per sortir o per anar-se'n cap a fer feina, s'anava a esmorzar primer, pues li diu: Maixabel, hoy he soñado que me matan. Ai, venga, no digues barbaritats, no? I diu, tal, venga, venga. Se'n va anar a esmorzar i en el quart d'hora van entrar uns i li van dar uns tirs pel cap i va morir allà mateix. No?
Uf.
Clar, aquests somnits inclús van remoure tant a sa pròpia persona, a sa pròpia vilda, que quan després en el judici va més endavant va sortir, se'ls va tenir que trobar, ella va voler preguntar si hi havia alguna manera possible, perquè no es podia creure, va pensar que igual el seu havia captat senyals de que el seguien, de que l'estaven, de que anaven darrere ell, i que en concret estaven a punt de carregar-se'l. I els mateixos assassins varen dir que era impossible que ell hagués tenir dates d'això, no? Perquè, clar, probablement llavors buscaven les senyals de com havien set, de com ho havien buscat i com els havien seguit. Si ell havia tingut realment alguna informació inconscient d'això, o si és un altre registre que encaixa amb aquests somnis, com us deia, que trenquen la lògica, que desbaraten totes aquestes coordenades i que ens donen una informació que és impossible de saber en un moment determinat, no?
Però tu tens qualque cas de qualque somni que s'hagi apuntat, escrit, abans de que succeesqui es fet del qual seria premonitori?
Bé, és que vos vaig contar, jo, és que vos, no sé si voleu que vos torni, és que vos vaig contar.
Sí, sí, vull que el tornis a contar.
Sí,
sí, perquè...
Bé, hi havia
és molt interessant, i a veure si li poden treure qualque explicació, perquè ja me té boca vedat, saps?
Clar, bueno, hi havia aquell que vos contava d'una dona que duia un parell de sessions, duent el mateix somni, en su que ella pues, veia un... Bueno, anava en su seu cotxe i veia un muro de repent i s'anava contra el muro i no ho podia evitar. I tornava a somiar i era un senyor que duia un bigot. Només un rostre, clar. Jo allí vaig intentar, pues, des de sa part analítica normal, pues, intentar pues, entendre, descifrar, buscar associacions i tal, i només arribava a veure si son pare havia dut bigot, que representes bigot, la masculinitat, el pene, el tal, sa ràbia, no sé quantos, agressivitat. Jo m'anava per lo clàssic i l'ortodoxo, per totes les vies, per entendre per què seguia repetint aquell trauma, quin muro era, què era el que no podia arribar a veure, amb què estava estancada. Bé, de repent, al cap d'unes setmanes, me crida el seu home i me diu que ha tingut un accident de cotxe, que a una curva un senyor anava al triple de la velocitat permesa i probablement anava passat i li va invadir, ella va esquivar el cotxe i es va contra un mur i va morir exacte. Clar, jo quan vaig tenir aquella notícia me vaig sentir molt malament, perquè jo deia, què és això, no? Perquè jo duia dies pensant en aquells somnis, no? I treballant amb ella perquè li donen voltes en aquestes coses i amb aquesta batascada aquesta dona. Clar, aquell somni, casualitat o realment era algo d'aquesta informació que es pot tenir i que amb aquesta sensitivitat que ja no té res que veure en cap de sentits coneguts i que d'alguna manera romp una mica totes aquestes coses, com alguna altra que vos contava. Aquest és d'una coneguda que una vegada vaig poder tenir l'ocasió de que me'ls pogués contar, que era una espècie com de don que venia de l'abuela, que havien patit moltíssim en la vida per aquest tipus de somnis, i que somiaven exactament, sense saber què volia dir, somiava una data exacta, un moment exacte, un lloc exacte d'una muntanya, allà on havia un mocador, una roda, un tal, tot amb una precisió que no sabia què volia dir. Bé, al cap d'un temps és el lloc allà on son pare, això va ser escat d'uns anys, va ser una hora exacta, que a més somiava, l'hora exacta que la varen cridar per dir-li que son pare havia mort en un accident de cotxe, i varen trobar aquell objecte exacte que havia somiat ell anys abans. Pues aquest tipus de coses ja no és de ser intuïció natural, no, ni de ser inconscient. Aquí m'ho romp aquestes coordenades. Això són les excepcions de lo que he pogut veure, no? Però òbviament m'apassiona, perquè te romp una mica els esquemes i fa que a voltes, bueno, també tinguis que escoltar, que no sigui l'habitual, que t'obri una mica aquestes perspectives. Llavors em vaig contar un que sé que també era molt impactant, no? Que és aquella dona que jo tratava, que anava a casa seva, que els seus metges l'havien operat d'un càncer de pit, havien tret un pit, i ja estava en la segona vegada que li posaven quimioteràpia, i els metges deien que estava bé, que les anàlisis estaven bé, i que ella somiava a través d'aquells mites, aquell desmite de la barqueta de Talamanca. Sí. Recordeu que cruzava la barqueta de Talamanca des d'Esport de Vila fins a la Bahia de Talamanca, però amb aquell viatge, curiosament, deia que s'ho havia passat molt bé i dava una volteta pel botafoc i s'anaven llavors cap a Esport, i que contava que només que li llamava l'atenció que es caduís a barca era esguelo des codonares, a famílies que ho varen arrencar, que ja està mort, i totes les persones que anaven asseguda amb ell eren totes les amigues d'infància i tot gent i familiars i coneguts per tots estaven morts. Òbviament, quan els metges me deien que aquesta dona es anava a curar i que estava tot bé, i els anàlisis estaven tot bé, i ella només me duia aquest tipus de somnis, estava representant, no?, el mite d'en Caronte i del lago, no?, de les almes i del lago dels muertos i passar a l'altre costat, no?, estava expressant amb un mite a una dona, de més, que no tenia molta cultura, ni havia pogut estudiar, ni sabia res de mites, ni havia llegit res de tot això, i estava expressant a través d'un mite i d'un símbol arquetípic, estava expressant tota la seva mort, no?, que efectivament després de molts de somnis simbòlics això ho feia. Però aquesta part és la pròpia intuïció interna, això ja no ho diferents, és un altre, és esgarrifós, però té que veure amb un altre tipus de somni que és més lògic i que tots tenim la nostra percepció interna de mort, i sempre és una altra cosa que la registrem. I és que treballant a nivell inconscient això ho veiem més, no?, i la gent que està treballant en terminals i tot això, doncs, ho sap. Una altra cosa és aquest tipus d'informació que ja s'escapa i que es dona un tipus de registre que és impossible sebre-ho, no?, d'antemà, no? I d'alguna manera, pues bé, són les excepcions, però crec que en aquest programa és allà on toca comentar-los bé, també.
Sí, i és el que més, realment, són els que més sorprenen, no?, perquè més no hi ha una explicació científica. Perquè, és a dir, tornem a dir, recordem que en Javier Serapio, psicòleg clínic, psicoterapeuta, treballes en formació de postgraus, en psicodiagnòstic, vull dir que d'això en saps, a part de que duguis d'haver 100.000 somnis recollits, no? No sabem de on mos pot venir, com pot ser que això sigui així.
Mira, si vols... el darrer exemple que recoman que tots els que ho pugueu veure, jo me l'he trobat de casualitat, és una pel·lícula molt coneguda de fa molts anys, que va estar molt descalogada molts anys, però amb algunes, no sé quina casa era del vídeo que duia també un documental que era basat en fets reals, entrevistant d'allà on havia sortit la idea, el guion de la pel·lícula, que està basat en fets reals, que és la pel·lícula de Mothman, de l'última profecia, que és de fa, que és d'en Richard Gere, va tenir molt d'èxit en el seu temps, no sé exactament de quan és, però deu tenir igual 15 o 20 anys, ben bé. Però és una pel·lícula que ha fet un documental sobre d'on va sortir, perquè és un cas que d'alguna manera va totalment deixar bocabadats a tots els investigadors i tots caminant, i encara és un tema allí que és molt de tabú. Els anys 66, crec que era, el 1966, varen començar a Point Pleasant, que és un poble petit de West Virginia, als Estats Units, varen començar a aparèixer una sèrie, bueno, varen començar a aparèixer una espècie de visions a moltíssima gent del poble, no una en això, sinó que hi ha més de 100 persones documentades que expressaven molt coses molt semblants d'uns fets paranormals en aquell poble que no hi trobaven cap explicació. La gran majoria veia una sèrie, doncs, com de, veia com una espècie d'home, amb una espècie d'ales, amb uns ulls com en foc, i, clar, quan ho va dir un, varen pensar, doncs, que es tractava d'un esquizofrènic que estava tenint al·lucinacions. Quan hi va anar-hi el segon, pensaven el mateix. Quan en duien 20 o 30, que parlaven tots que veien una llum, que els hi deixava més lloscos, que li deixaven els ulls irritats,
que no deia res, que el seguia en su cotxe, que cridades telefòniques que ningú, que no, no sabien d'on venia i que deixaven sorer fet a pols. Tota una sèrie de coses, de manifestacions que bueno, eren per fer una pel·li com s'ha fet i que crec que era boníssima. Llavors ha dut una mica més acceptada la imaginació. Però hi havia gent que també tenia somnis allà on s'apareixia, una persona en forma, com deien que una espècie com de... Llavors al mite li van posar el Mothman, que és com l'hombre polilla. Que resulta que molts de mites, de moltes tribus, de moltes cultures antigues, apareix com una espècie de àngel de la muerte, que avisa quan té que passar alguna cosa, a una banda. Quan hi té que haver una catàstrofe, apareix, a voltes és una espècie de pardal molt gros, amb una altra és una espècie pues, de bitxo diferent, i en aquest cas en concret tothom deia més o menys el mateix, fins al punt que es va arribar a dir, perquè va ser un tema molt que va estar en premsa molt fort, i que van arribar a dir que era un cas d'al·lucinació col·lectiva, no? I que tot el poble estava delirant. Bé, el fet és que això, tots aquests casos de gent que tenia visions, que tenia unes premonicions estranyes, que veia que tothom així fos, que tenia unes sensacions fosques de que algú podia passar, va acabar amb que se'n va anar baix un pont amb un moment de màxima hora i va haver-hi un munt de morts. Va ser una catàstrofe perquè el pont no estava ben aferrat baix, hi havia un pilar que no aguantava bé i se'n va anar a pico. Se'n va anar a pico i tot i era un dia empres de Nochebuena, quan tothom estava a punt d'anar-se'n cap a casa, i se'n va anar tot per avall. Bé, el que va passar és que molta gent havia tingut també somnis. Amb aquesta pel·lícula hi ha un exemple de lo que és un somni també d'aquest estil, d'un somni d'aquest tipus que és impossible que sigui la intuïció que ho generi, i és un somni d'alguna manera d'aquest estil, que ja no seria només de la intuïció, sinó més d'aquest tipus premonitori, sincronístic, a més, perquè afecta molta gent i canvia vides de molta gent.
Clar, és que damunt seria col·lectiu, perquè aquest que mos ha llegit en Borja, el manco de moment només me l'ha enviat una persona. Si hi ha qualcú més que hagi somiat el mateix, com ho s'envia? Veurem si tenim aquí a la barriada de Son Gotleu a Palma un possible pròxim encontre amb els ovnis, no? No ho sé.
Clar, va ser... Clar, imagina com va arribar que el fet que romp tot això és que durant molts de mesos i les setmanes antes de que passés aquell accident tan greu que hi va haver molts de morts i molts de ferits, tot aquest tipus de sensacions i de fenòmens varen tenir seu punt més alt. Quan va haver-hi l'accident, arrel d'allí, no hi va haver-hi ningú fet més que es comunicàs de tot allò. És a dir, varen desaparèixer totes les possibles aparicions o sensacions d'aquesta espècie d'arquetip, o com si hagués cobrat vida una espècie d'arquetip d'una espècie d'àngel que avisa, no, d'alguna manera, perquè tothom tenia molta por, i clar, molta gent d'aquesta tenia també llavors, els daven medicació pensant que eren al·lucinacions, i al final, doncs això, hi ha més de 100 persones que ho contava. I amb aquesta, hi ha un documental que es veu que era per gent completament normal, que no tenia cap cosa, i han quedat marcats per tota la vida.
No m'estranya,
no, quan sents com parlen amb aquella gent, doncs te conten la seva família i tal, i conta com va venir, quan li va passar això, i sol, i realment, doncs val la pena veure-ho. I toca una mica també amb aquesta part de somnis paranormals i de avisos que a voltes es poden tenir. Són les excepcions de les excepcions, però diu, però això segueix passant. I a moltes altres bandes, quan hi ha hagut alguna desgràcia, hi ha gent sensitiva que genera aquest tipus de coses, que òbviament els agafen per locos, la gran majoria, no?
Bé, l'habitual.
Però segons un investigador que d'aquest fenomen i d'aquesta espècie de búsqueda del precursor, del que avisa, d'aquesta espècie d'àngel de la muerte però que avisa, que no té cap funció molt bé, sinó que simplement està allí i apareix antes de les catàstrofes, diu que segueix apareguent a moltes d'aquestes bandes a vegades, no? Bé, ahí queda, no?
Sí, sí, i aquí ho hem de deixar. És superinteressant, és fascinant. Te tornem a emplaçar a fer una altra edició de somnis, perquè entre els que tenim, els que ja tenim damunt la taula, i entre els que estic seguríssim que mos enviaran arrel del programa d'avui, crec que haurem de fer un altre, ja serà, si tot va bé, per la propera temporada. I també tenim pendent, que ho vaig mig anunciar, que hem de fer un d'aquelles casualitats, d'aquelles coincidències, d'aquelles situacions tan estranyes però que a vegades s'adonen. Tenim sí, no, aquests dos programes pendents. Javier, se mos està acumulant la feina. Recordem que per aquesta setmana propera tens la segona part del teu curs d'anàlisi de somni, les metàfores de la nostra vida i la nostra ment, a la ciutat de Palma. És així?
Així és. Val. En el carrer Noraduna, D7.
Correcte. I que és molt fàcil, donant tu, simplement posar en el cercador d'internet, en el Google el famós, posar Javier Serapio, allà sortirà. Si no, mos podries donar el teu telèfon per si qualcú vol contactar amb tu, per exemple, o el teu
sí,
correu.
Sí, mira, millor vos poses correu.
Sí, el que tu trobis.
Talleres.
Sí.
Psicodiagnóstico.
Sí, com PS.
Sí, com PS, sí. Talleres psicodiagnóstico arroba yahoo.com. Allí es poden posar en contacte, Neo, i jo arrel d'allí els hi posaré. Ja el curs està confirmat, ja hi ha gent apuntada, i el que sí que, com que el lloc és petit, doncs demà que es faci reserva, perquè si no...
No, clar, clar, que hi hagi. Evidentment. I de... Don Javier Serapio Costa, psicòleg clínic, moltíssimes gràcies per la teva molt interessant aportació i confiem tenir-te aquí a Font de Misteris a casa teva una altra vegada ben aviat.
Encantat, un plaer una altra volta.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, amics.
Bon vespre. Adéu.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
Al voltant de la mitjanit no ens limitem a parlar de la història del jazz. Feim història.
Al voltant de la mitjanit. El programa de jazz d'IB3 Ràdio, dissabte a mitjanit, amb Ferran Pereira.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Xema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, a Mallorca, mos podeu escoltar en 106.8 de la freqüència modulada. I ara... donant pas a la secció on tractem d'espipellar l'actualitat, tot allò que ens crida l'atenció i que pensam que té cabuda, pel motiu que sigui, dins Font de Misteris. I això ho vàrem estar comentant la setmana passada, vàrem dir que aquesta ho ampliaríem, com sempre tampoc ens quedarà molt de temps, però sí el tema dels mons, dels contes, no? El món dels contes i d'aquella intrascendència infantil. Vull dir que quan som petits mos conten historietes i no li donem més importància, no traiem massa conclusions, però en aquest cas tindríem en Peter Pan. Tampoc volem aprofundir massa perquè no podem, no? Però, pues tens, el tema de Peter Pan com aquell nin que no vol créixer, que no pot créixer, no? I al igual que varen fer amb els barrufets, i que varen veure també un mini reportatge que va sortir publicat a qualque puesto, que en Borja... Bon, sortia publicat, tu te'n recordes, Borja? Lo del Peter Pan va sortir a premsa fa poc, no?
Que... Sí, era un diari nacional, però no record.
I doncs, tots aquells...
Era El País.
El País era, sí, que ho va treure. I doncs, era a nivell nacional, no? Si tota la història que hi ha darrere d'en Peter Pan, tots recordem la història, un nin que no vol créixer, un nin que va cercar a uns altres nins i se'ls sedú volant al país de mai més, a Neverland. I és molt curiós si analitzem punt per punt. Jo crec que podríem fer un programa dedicat en els contes, simplement en el que són els contes infantils i l'altra lectura que se podria fer. Perquè una cosa tan senzilla com... Supos que recordeu tots aquesta cançó.
Como aquella
Navidad
en que
Víctor
despertar
pureres
de
quitar.
Volar, volar, volar.
tots la coneixem. I supos que tots recordem que en Peter Pan els hi diu en els nins que per poder volar el que havien de fer era pensar en coses agradables, en coses positives. I a la versió d'en Walt Disney de Peter Pan, què és el que diuen els nins que pensen de bo per poder aconseguir volar?
És més fàcil que andar.
Puede volar, puede volar.
Pónganse a pensar.
Yo pensaré en las sirenas, la laguna, bajo la magia de la luna.
Yo con los piratas voy a acabar.
Y yo muchos indios voy a matar.
Ahora denme las manos.
Una, dos, tres.
Vos heu fixat? És tot molt simpàtic. Na Wendy diu que somiarà o pensarà amb els... en les sirenes, etc. L'altre ja diu que molt de pirates acabarà. I el més petitó, que té res, un grapadet d'anys, diu: i jo a muchos indios voy a matar. Però de què estem parlant? No? Hauríem d'analitzar la infantesa de l'autor, hauríem d'analitzar per què va escriure Peter Pan, les seqüeles que va tenir, el que va fer abans, no? Però simplement direm un parell de frases estretes del llibre i tractarem la setmana que ve d'aprofundir ja definitivament. Sé que sempre ho feim, però és que queden 10 minuts. Ho entens, no, Borja? És que m'has mirat amb una cara com dient, és que sempre estàs igual.
Una setmana més.
Sí, sí.
La gent està impacient.
No, hi ha gent que m'ha comentat, i hauríeu de... És igual, no, res. Que, per exemple, en el llibre, i estic llegint textualment, ho tenc aquí, diu, damunt d'en Peter Pan, diu textualment: se contaban historias extrañas sobre él, como que cuando los niños morían, él los acompañaba parte del camino para que no tuvieran miedo. Una altra frase estreta del llibre: los niños corren las aventuras más raras sin inmutarse. Por ejemplo, puede que se acuerden de comentar, una semana después de que haya ocurrido, la cosa, que cuando estuvieron en el bosque se encontraron con su difunto padre y jugaron con él. Una altra: bajaba riéndose por algo divertidísimo que le había estado contando una estrella, a Sean Peter Pan, pero que ya había olvidado. O, también Peter Pan, subía cubierto aún de escamas de sirena y, sin embargo, no sabía con seguridad qué había ocurrido. Simplement, el nom Peter Pan. Peter vendria a ser probablement pel nom del germà petit de l'autor. Però Pan vendria a ser, segons diuen els estudiosos, es deu Pan, que és un déu amb aparença de fauno, meitat homo, meitat cabra o cabró, i amb una particularitat: el seu desenfrenat apetit sexual, i que a més, segons la mitologia, es dedicaria a tractar d'una satisfacció a aquests instints a base de cercar nimfes i al·lots. I ja per concloure amb això, deia: por supuesto que el país de nunca jamás había sido una fantasía en aquellos días, pero ahora era real y no había lamparillas y cada vez estaba más oscuro. Bé, crec que paga la pena fer un... programa dedicat en els contes infantils, a aprofundir en la història d'en Peter Pan, en aquest cas, perquè hi ha molt més al darrere del que pensam. Bé, mos anem de temps, com sempre, Sergio, formes de contacte molt ràpid.
I ja sou, us podeu enviar el vostre missatge en Facebook, cercant Font de Misteris, en el Twitter, cercant arroba Font de Misteris, o en el correu electrònic del programa fontdemisteris@ivetradio.com.
I recordeu que si teniu més sonis que vulgueu que en Javier Serapo us interpreti, seran benvinguts. I d'hom arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable, que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I avui hem estat parlant de somnis amb el nostre amic i col·laborador ja, no? El psicòleg clínic, en Javier Serapio. Hem fet interpretació de somnis, simbologia de somnis, somnis premonitoris i horribles, també somnis com a esperança, i també somnis desesperançadors, perquè malauradament també n'hi ha d'aquests, encara que sovint trobem motius per mirar cap endavant, no? I seguir somiant. Somiant com si encara tinguéssim tot el futur per endavant, com a nins, no? Com si tot fos possible somiar amb un món de fantasia, com Peter Pans, si no tenim en compte, lògicament, l'altra cara que hem espipellat avui d'aquesta història, clar. Ara faig referència a la imatge idealitzada d'en Peter Pan, que ens permet somiar amb esperança, somiar amb històries que acabin bé, somiar que un Peter Pan dintre nosaltres és possible, i que el dia que aquest Peter Pan se'n vagi, el dia que aquest Peter Pan que tenim a dintre es faci adult, perquè pot passar, perquè passarà, millor dit. De fet, mon pare deia que quan qualcú proper se'n va, quan qualcú agafes darrer camí, no?, te n'adones de que t'has fet adult. I sí, és així. Però, com diu la cançó, si te llevas mi niñez, llévate la parte que me sobre a mi. Però hem de seguir amb aquella altra manera de mirar cap endavant, sempre amb una mica d'infantesa a dintre nostre. Com diu l'autor de la cançó triada per avui, Peter Pan és una constante en mi, nunca dejaré de serlo. I això és el que ens agradaria a les nostres utopies de la mitjanit del dissabte a IB3 Ràdio. Que tots tinguéssim una mica de nins a dintre per poder seguir somiant, per poder seguir sent positius, per poder seguir vivint aventures amb il·lusió, per poder seguir creient que els miracles i la màgia són possibles i que no hi ha per què ser massa adults. Basta una mica. Peter Pan. Dani Martín, Alli Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma.
IB3 Radio.